Bon dia, són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Arribar a enteses puntuals per tirar endavant els projectes de la legislatura és la màxima ara mateix d'un govern que no té majoria, que necessita de la connivència d'altres partits. I així s'ha escenificat en l'aprovació d'un nou decret d'acceleració de projectes estratègics. L'executiu reconeix que s'ha pactat íntegrament amb Vox per obtenir la convalidació posterior en el Parlament de les Illes Balears i que no es tombi com ja va passar 2 mesos enrere. Això sí, la versió actual d'aquest text inclou modificacions substancioses. Elimina la possibilitat d'accelerar els projectes d'energies renovables que aniran només per la via ordinària. Suposa més, també, l'aprovació del trasllat definitiu, ara sí, de residus d'Eivissa a Mallorca, tot i que encara de moment no en té data. Tot d'una vos ho explicarem més en detall, també escoltarem les diferents veus que han aprovat aquest decret. Abans, els titulars, avui és dissabte 6 de desembre. Salut té a punt un pla de contingència per combatre l'epidèmia de grip. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Es podran activar fins a 215 llits a diferents hospitals públics de les Illes per donar resposta a l'increment d'ingressos per virus respiratoris.
Les obres en les quals es va produir un accident laboral amb 2 ferits a Eivissa no tenien llicència.
Segons l'Ajuntament de Santa Eulària, encara no s'havia expedit el permís i ara ha paralitzat els treballs a Mou. S'ha clausurat la fàbrica de gins Xuriguer a causa d'un nou despreniment al penya-segat del port.
La Constitució espanyola celebra avui el 47è aniversari amb nombrosos actes institucionals.
A Madrid, al punt neuràlgic, serà el Congrés dels Diputats amb la presència dels màxims representants de l'Estat, 3 dels Reis, que només participen en els aniversaris redons. A les Balears, l'acte central serà el Palau de l'Almudaina, a Palma, amb les màximes autoritats del govern.
Un dia, per cert, que és festiu d'obertura comercial. I un laboratori d'investigació podria ser l'origen del brot de pesta porcina africana detectat a Catalunya.
És la hipòtesi del Ministeri d'Agricultura. La prohibició d'accés a espais naturals s'amplia a 91 municipis catalans per evitar la propagació del virus.
I en els esports, quins titulars destacam avui? Tona Tenerife, bon dia.
Bon dia. Destacam per una banda que el Illes Balears Palma Futsal es va classificar ahir pels quarts de final de la UEFA Futsal Champions League després de derrotar en claredat data són Mozart Ligiep per 4-2 al partit tornant a l'eliminatòria de 8 anys de final de la competició. I també destacam en futbol el Real Mallorca, que va sumar un nou empat i a 0 davant un rival directe en la lluita per la permanència com el Oviedo. La pitjor notícia, el cor rebut per Antonio Reyo al cap i que el té en observació a un centre hospitalari de la capital asturiana.
Deixem enrere avui el fred amb una jornada de sol i temperatures a l'alça. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un ambient molt assolellat a tot l'arxipèlag. Donem el pas de qualsevol interval de núvol prim, però poca cosa, lluirà molt el sol i atenció a les temperatures, perquè avui pugen significativament a bona part de l'arxipèlag. De fet, les màximes ja superaran els 20 graus, sobretot al nord i llevant de Mallorca. El vent, per la seva part, encara ho farà de ponent. Ho farà a Eivissa i a Formentera moderat, a la resta entre fluix i moderat, i a la mà encara hi trobarem àrees de maror a les costes posades, però notarem una millora significativa també en aquest sentit.
Gràcies, Dani. Amb la crònica del temps arribarem a les 8 i 4 minuts. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Consell de Govern ha aprovat un nou decret d'acceleració de projectes estratègics. L'objectiu és agilitzar tant projectes públics com privats que generin inversions d'alt valor afegit, diversificació econòmica i llocs de feina estables a les Balears. Un decret que, com ha reconegut l'executiu, s'ha pactat íntegrament amb Vox per obtenir la seva posterior convalidació al Parlament de les Illes, després que els de Santiago Abascal tombaren el primer document ara fa 2 mesos. Per assolir l'acord, l'executiu ha hagut de modificar diversos punts, com eliminar la possibilitat d'accelerar els projectes d'energies renovables que aniran només per la via ordinària.
També, a petició de Vox, la versió aprovada elimina les zones d'interès autonòmic energètic i les modificacions previstes en la llei de carreteres i de canvi climàtic. La portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, ha celebrat haver posat fre a la desregulació encoberta, diu, per a permetre la instal·lació massiva d'energies renovables i protegir el sòl rústic, fent referència al primer document rebutjat.
Vox ha parado en seco el caballo de Troya de la Agenda 2030 en Baleares. El gobierno pretendía llenar nuestro campo de placas solares sin control, pero hemos dicho no. Hemos tumbado las zonas de interés autonómico energético porque no vamos a permitir que Baleares acabe como Andalucía, donde el Partido Popular está talando olivos para sembrar placas fotovoltaicas. El campo se...
El conseller portaveu del govern, Antoni Costa, també ha celebrat el pacte, tot i que ha admès que, a diferència del primer text, no hi haurà moratòria ni zonificació de renovables, projectes que només es podran tramitar per la via ordinària.
Ara, ni hi ha moratòria ni hi ha zonificació. En conseqüència, a dia d'avui, sí, els projectes de renovables es poden implantar a les Illes Balears, sí, per procediment ordinari, no un procediment accelerat, com es preveien el decret llei.
El decret sí que manté la disposició addicional que permet, en una data encara sense determinar, el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca.
Suposa una transferència de 50 milions d'euros a la institució insular de Mallorca per assumir aquest FEMS tractat a la planta de Sonreus, una operació que ja hauria d'haver començat en forma de pla pilot el passat mes d'octubre. El problema va arribar amb la recerca de la fórmula legal que ho fes possible, que ara sí que s'ha pogut aprovar. Vox també s'atribueix el mèrit.
Hemos dado una solución jurídica y financiera a la crisis de residuos de Eivissa, permitiendo el traslado urgente a Mallorca para bajar la tasa que pagan todos los mallorquines.
En el capítol de reaccions, el PSI, per la seva part, ha criticat l'acord al qual han arribat Partit Popular i Vox, que diuen només respon a interessos econòmics i especulatius. Mercedes Garridos, diputada socialista.
PP i Vox, sobretot el govern, han de donar explicacions de quins són els interessos privats que responen a l'aprovació d'aquest nou decret llei. I sobretot crec que la ciutadania mereix saber si aquestes vegades les converses entre PP i Vox han hagut de menester una gravadora o no per tirar endavant.
L'aprovació del decret està celebrada pel Consell d'Eivissa. Ara ja tenen la ferramenta legal per fer el trasllat de fens entre illes i, juntament amb el seu homòleg mallorquí, hauran de concretar i definir el conveni que ha de regular la competència en residus que tindrà cada institució insular. Ho explica el conseller de Gestió d'Ambient d'Eivissa, Ignacio Andrés.
El conveni que tenim en marxa, el que tenim que definir, jo pensant que en unes setmanes ho podem tenir definit, i a partir d'aquí pues, seguir treballant en la feina que duiem estes ara, que serà pues, adequar la quantitat de tones que haurem de transportar, els costos que tindrem per aquest trasllat.
També el grup d'estudis de la natura, el GenGob, creu que el desbloqueig del trasllat dels fens d'Eivissa a Mallorca és una bona notícia perquè considera que tampoc no hi havia moltes més alternatives.
El seu president, Joan Carles Palerma, assegura que s'ha de treure el material de l'illa mentre s'accelera la solució definitiva que entén implica el tractament dels residus en origen. Palerma destaca, però, que també s'ha de treballar molt per mirar de reduir els residus que generen a Eivissa.
Sobretot treballar moltíssim per la reducció de residus, la reducció de la producció, per evitar al màxim el moviment de materials, en aquest cas residus, fora de l'illa d'Eivissa. Entenem que no hi havia altra solució, no? Dada la situació actual.
L'acord entre Partit Popular i Vox ha produït la mateixa setmana que dimarts els d'Abascal no permetessin l'aprovació del sostre de despesa al Parlament, passa prèvia a l'elaboració dels pressupostos que continuen aturats.
Així tot, Costa ha assegurat que el govern no està bloquejat, defensa que acords com aquests són puntuals i amb l'objectiu del bé comú i nega que no es donen les condicions per convocar eleccions anticipades.
Un govern, pel fet de que temporalment hagi d'estar en pròrroga pressupostària, però té la possibilitat de seguir aprovant altres normes, aquest govern entén que no suposa condicions o no es donen les condicions perquè els ciutadans de les Illes Balears s'hagin de pronunciar a les urnes.
Demanar per la pròrroga dels pressupostos, Costa ha dit que no tira la tovallola i que continuaran insistint per tenir un comptes nous l'any que ve.
A Eivissa lidera aquesta setmana la incidència de la grip amb prop de 60 casos per cada 100.000 habitants, un fet que suposa un inici de temporada més primerenca que la resta d'illes.
La segueix Mallorca amb uns 30 casos, Formentera amb 25 i Menorca amb una incidència del voltant del 15 casos. El pla de contingència d'hivern per atendre L'augment de casos s'ha posat en marxa aquest mes de desembre i suposa de 9 llits més a Eivissa, a més del reforç dels equips professionals i la coordinació dels centres sanitaris i el 061 per agilitzar derivacions i evitar saturacions puntuals.
I aquest hivern Salut podrà obrir 215 llits més als hospitals per fer front a l'augment dels ingressos per grip i altres virus respiratoris. Implicarà també el reforç dels equips, com dèiem, amb la contractació de més personal. Els diferents plans de contingència dels hospitals ja preveuen aquesta mesura per fer front a l'epidèmia, que preveu el pic màxim coincidint amb Nadal. L'hospital on més llits es poden arribar a obrir és Son Espases, amb un total de 70 places. Ens ho explica Maria Eugènia Queiles.
A més, a Son Llàtzer es podrien arribar a obrir 57 llits, 9 a Manacor, 20 al Mateu Arfila i 19 llits extres a Can Misses. Per ampliar el nombre de places, el Servei de Salut preveu contractar més metges, zeladors, infermers i tècnics en cures auxiliars d'infermeria. A més, l'Hospital Sant Joan de Déu, vinculat a la xarxa pública, disposarà de 40 llits addicionals. La subdirectora d'Hospitals, en Rocío Amezaga, ha explicat que, tot i que l'epidèmia de la grip s'ha avançat un mes, no ha agafat desprevingut el Servei de Salut.
Nosotros tenemos previsto el verge del Salut en enero, pero si hace falta adelantarlo, se adelantará. Es decir, todo depende de cómo vaya la epidemia y de las necesidades que tengamos. Los planes de contingencia es algo que preparamos a lo largo del año. Entonces, este año, que la epidemia ha empezado 4 semanas antes, un hecho que no ocurre desde hace muchísimos años, nosotros no nos ha cogido de sorpresa, porque ya lo teníamos preparado.
La Gerència d'Atenció Primària de Mallorca reforça l'atenció domiciliària durant el cap de setmana amb equips SWAP, formats per un metge, una infermera i un conductor. En casos puntuals, també es podrà fer derivació de pacient d'urgències entre diferents hospitals. El Servei de Salut ha tornat a llançar un missatge a la població. És important vacunar-se i emprar les màscares en cas d'infecció per evitar contagis.
I el Servei de Ginecologia de l'Hospital de Manacor continua amb 3 ginecòlegs manco i amb només un de guàrdia a causa de les baixes sobrevingudes d'alguns professionals. Aquesta situació afectarà el servei fins al 15 de desembre.
L'hospital ha volgut tranquil·litzar la població i han assegurat que l'atenció ginecològica a les dones del sector sanitari de Llevant està garantida amb els mateixos índexs de seguretat dels pacients i d'excel·lència assistencial. Expliquen que s'atendrà totes les urgències en normalitat, però de manera excepcional, en el cas d'urgències que es puguin demorar, es derivarà les pacients a un altre centre sanitari. Ignasi Casas és el gerent de l'Hospital de Manacor.
S'han establert uns protocols amb altres hospitals amb el qual derivarem aquells pacients que pertoquin un cop valorat pel nostre ginecòleg. Aquesta, bàsicament, és la situació actual, que esperem que es normalitzi, si tot va bé, a partir del dia 16 de desembre.
L'Audiència Nacional ha absolt 6 presumptes jihadistes detinguts el 2017 a Inca. Tot i això, reconeix que són seguidors de la línia més radical de l'islam i simpatitzen amb l'Estat Islàmic. La sentència no és ferma i es pot recórrer a través d'un recurs de cassació. L'alt tribunal considera que no hi ha proves de que el grup cercàs preparar-se per cometre un atemptat.
L'Audiència Nacional ha pres aquesta decisió després de jutjar un predicador salafista i 5 dels seus acòlits per captar i adoctrinar en la jihad joves musulmans en una mesquita Inca. Segons la Fiscalia, que demanava 8 anys de presó per captació i adoctrinament terrorista als 2 principals acusats i 5 anys per a la resta, varen publicar una sèrie de vídeos a internet per captar fidels del Daesh. La sentència apunta, però, que no hi ha proves de que el grup preparés un atemptat.
Les obres en les quals es va produir un accident laboral amb 2 ferits a Eivissa no tenien llicència. Segons l'Ajuntament de Santa Eulària, tot i que s'havia presentat el projecte corresponent, encara no s'havia expedit el permís. El consistori ha paralitzat els treballs per la manca de llicència i seguretat.
En l'accident que va tenir lloc dijous van resultar ferits 2 obrers quan va caure el sostre de l'habitatge. Un d'ells va quedar atrapat i va ser necessària la presència dels bombers. Els 2 ja han estat donat d'alta.
Encara en successos, nou despreniment al penya-segat del Port de Mó. Aquesta vegada el succés ha tingut lloc a la zona de la costa de Muret, que ha cedit i ha anat a parar damunt la fàbrica de Can Xoriguer. Afortunadament, no s'han hagut de lamentar danys personals.
Les causes encara s'investiguen, però sembla la filtració d'aigua d'una canonada propera juntament amb les intenses pluges i el poc manteniment que se n'han fet a la zona. El temps que hi pugui haver més despreniments. Helena Costa, regidora de Mó.
Tant l'arquitecte com els bombers estaran pues, vigilant tot el cap de setmana a efectes de que dimarts pues, ja l'empresa constructora pugui començar a anar buidant la zona i valorar pues, com se fa la consolidació d'aquell tros.
Fa justament un any es va anunciar la reactivació del consorci del penya-segat de Mol després de 15 anys inactiu. Al febrer es va fer la primera reunió sense que fins al moment se n'hagi fet cap actuació.
Es reactiva la investigació de la mort de Flor Bolini, que va morir dins una sauna portàtil durant una festa l'octubre de 2024 a Eivissa. En un primer moment es va determinar que havia estat una mort accidental, però ara la seva família ha aconseguit reobrir el cas. Una de les proves és un anell intel·ligent que mesura les constants vitals i que permetria demostrar que els assistents a la festa van cridar emergències dues hores després de la seva mort. En té tots els detalls Elena Gregori.
Les converses extretes del telèfon de la víctima han estat claus per reobrir el cas. Vicente Monzo és l'advocat.
Existia també un flyer con 150 emoticonos en los cuales se veía, por ejemplo, una princesa Blancanieves esnifando Tutsi. Este conjunto de pruebas, hicimos un escrito de reapertura de más de 57 folios y pusimos de relevancia que estas personas estaban mintiendo desde el primer momento.
Flor Bolini va ser trobada sense vida a la sauna portàtil que s'havia instal·lat hores després d'acudir a la festa. Sospiten que no estava sola.
Pudo pasar algo dentro de la sauna porque sabemos que Flor no estuvo sola dentro de la sauna, sino que estuvo con dos personas más. De hecho, aparecen unas botellas, en concreto tres, y aparecen unas calabazas con un líquido que nunca se analizan, que són tremendamente sospechosas.
Els assistents van cridar a emergències quan van arribar els agents. El cos l'havien manipulat. L'anell intel·ligent que duia la víctima ha permès determinar que va morir dues hores abans que es cridés a emergències.
La mano izquierda estaba completamente llena de ambollas y en cierta manera calcinada, y ahí es donde estaba el anillo Oura Ring. De hecho, nosotros sospechamos que intentaron quitárselo porque sabían de las mediciones de este anillo.
Denuncien irregularitats durant la investigació. Tots els assistents varen declarar. El mateix es va presentar a Flor com que tenia problemes cardíacs i que cada 20 minuts anaven a la sauna per comprovar que estigués bé. L'advocat de la família considera que existeixen indicis que podria tractar-se d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Nombrosos actes institucionals commemoren avui els 47 anys de la Constitució espanyola a tot l'Estat. A Madrid, el punt neuràlgic serà el Congrés dels Diputats amb la presència dels màxims representants de l'Estat, tret dels Reis, que només participen en els aniversaris rodons. A les Balears, l'acte central serà el Palau de l'Almudaina de Palma.
Un acte que s'iniciarà a les 11 del matí, on assistiran les principals autoritats de la comunitat, la presidenta del govern, Marga Proens, el delegat del govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, i el president del Parlament, Gabriel Lecent. Al Palau de l'Almudaina també hi haurà el batlle de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Després de llegir diversos articles de la Carta Magna, la presidenta i el delegat del govern a les Balears pronunciaran unes paraules. A Menorca i Eivissa, els actes seran una hora més tard, a les 12, concretament a la direcció de l'administració de l'Estat a Mou i a l'Ajuntament de Vila.
A la celebració de les Corts de Madrid hi ha molts més actes previstos.
Comencen a les 10:30 amb l'aixecament de la bandera espanyola a la carrera de Sant Jerónimo a les portes del Congrés dels Diputats. Després, la presidenta de la cambra, Francina Armengol, i el del Senat, Pedro Royán, saludaran els convidats a l'acte institucional previst a les 12. Periodísticament, és el moment més esperat. És el moment del còctel on el president del govern i el cap de l'oposició aprofiten per tenir converses informals amb els periodistes d'on solen sortir els principals titulars de la jornada.
Aquesta efemèride suposa que avui és un dels festius de l'any en què els comerços de les illes poden obrir i molts ciutadans aprofiten per avançar compres de Nadal. Franquícies, grans magatzems i supermercats no perden l'oportunitat, però no tot el petit comerç hi diu sí, aixecar avui la barrera.
Per exemple, les perruqueries es despengen d'aquest dia de la Constitució perquè asseguren el president del gremi a Piment, Rafa Rubió, el volum de clients és insuficient per fer una bona caixa.
no sé de què company que hagi decidit obrir per donar-se d'ahir, perquè la gent ja s'organitza d'una altra manera, no? El client ja no te fa la demanda perquè té més temps per anar a la perruqueria.
Com dèiem, els grans magatzems són els primers interessats en obrir un dissabte festiu. Des del Corte Inglés, el seu responsable de comunicació, Antonio Sánchez, demana més festius d'obertura comercial durant el desembre. Són dates de moltes visites, assegura.
Nosaltres pensem que hauríem d'obrir més dies, fins i tot, no? Som Balears, som la comunitat autònoma que obre menys festius al mes de desembre, amb tres festius.
Els propers festius d'obertura seran el 21 i el 28 de desembre, però atenció, en sa diumenge la major part dels petits establiments, supermercats i empreses de servei com perruqueries tancaran.
I precisament per facilitar els desplaçaments en transport públic durant aquesta jornada festiva d'obertura comercial, l'EMT de Palma reforça el servei d'autobusos.
Totes les línies operaran amb l'horari habitual dels dissabtes, que ofereix més freqüències que els dies festius. Així mateix, s'han programat reforços específics en la línia 23 que connecta Plaça d'Espanya i Serenal per atendre l'augment previst de la demanda, un servei que es repetirà els diumenges 21 i 28 de desembre, com han dit també dies d'obertura comercial.
Les petites i mitjanes empreses de Menorca adverteixen de la situació límit amb la qual es troben davant la impossibilitat d'obtenir cites per passar a la ITV en un termini raonable. Representants dels transportistes, concessionaris, tallers mecànics i comerciants han traslladat al Consell Insular una vegada més el seu malestar pel pèssim funcionament del servei. Ens ho explica Etzel Camarasa.
Lamenten que davant aquesta situació moltes empreses es troben amb el dilema d'aturar vehicles essencials per a la seva activitat o arriscar-se a circular sense la inspecció en vigor, amb el risc pertinent de sanció. Demanen al Consell de Menorca que faci complir el contracte amb la concessionària o, del contrari, s'apliquin sancions. A més, també exigeixen una tercera estació al centre de l'illa, una qüestió que ara per ara està descartada. El Consell, que reconeix el mal funcionament del servei, té previst algunes millores, tot i que no són immediates. Segons la patronal, s'implantarà un sistema unificat de cita prèvia per via telefònica i també es reservarà una quota específica per a cites de professionals.
L'ONG Treball Solidari no deixa de créixer. Ja duu invertits 4 milions d'euros en 2.000 operacions que han ajudat a 920 dones emprenedores en situació d'exclusió. A través de microcrèdits ajuda les famílies a sortir de la vulnerabilitat. A més, l'entitat ha fet una crida a organitzacions com ara la Creu Roja perquè els enviïn als seus usuaris que són exclosos pel sistema financer. En té els detalls Toni Sastre.
El president de Treball Solidari, l'economista Toni Sierra, ha fet aquesta petició durant la celebració del segon congrés en què l'ONG ha analitzat els 25 anys d'emprenedoria que ha duit a terme tant arreu de l'Estat com a través de projectes internacionals. Sierra ha destacat el finançament que ha transformat la vida de les persones beneficiàries.
Créditos que hemos llegado ya, estamos ya en 4 millones de euros desembolsados, 2.000 operaciones. En términos, 4 millones es lo que cuesta una casa en Mallorca, en algunas zonas de Mallorca, mejor dicho. No es mucho dinero, a mí me gusta más hablar de las personas. Más de 920 mujeres, 920 familias, multipliquemos por las personas que tienen a su cargo.
En el Congrés han participat algunes dones que formen part del programa Confia, de Treball Solidari. Aquest projecte dona microcrèdits per impulsar l'autoocupació de dones en situació de vulnerabilitat o exclusió financera. Verònica Martínez, nascuda a l'Argentina, ha relatat que el projecte l'ha ajudada quan es trobava en situació irregular a l'Estat.
Es eso, quizás una llega con su estado de ánimo muy bajo, o triste o angustiada porque no salen las cosas, porque cuesta. Y de repente te vas y es como, wow, qué bueno que vine aquí porque entre todas nos vamos ayudando y nos vamos contando cosas.
Maribel Coromoto, provinent de Venezuela, explica que Treball Solidari ajuda les dones oferint-los formació i finançament. Gràcies a l'entitat ha pogut crear la seva pròpia cooperativa.
Uno, apoyar a otras emprendedoras que también quieren empezar un negocio. Apoyarlas con lo que Treball Solidari nos ha ayudado a nosotros, nos ha enseñado a nosotros, porque Treball Solidari ha sido para nosotros un pilar muy importante.
Treball Solidari també desenvolupa projectes a Mali, Senegal, Burkina Faso, Guatemala i altres països.
I encara un apunt més de la plana econòmica. El preu de l'habitatge a les Balears continua disparat i puja un 13% en el tercer trimestre de l'any. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que compara preus amb els de fa un any. Confirma que no registrava una pujada d'aquest nivell, tant a Balears com a Espanya, des de l'any 2007 en plena bombolla immobiliària.
L'encariment dels habitatges nous és d'un 10%. és a dir, més moderat que el 13% que registren els usats, però també és cert que els de nova planta ja parteixen de preus molt més elevats. De fet, la pujada registra per damunt d'un 10% a totes les comunitats autònomes, no només a les Balears, però en aquesta comunitat són molt més cars que d'altres. Tot això pel que fa a la comparativa anual. Si ens fixam en la intertrimestral, és a dir, mirant 3 mesos enrere, el cost immobiliari a l'arxipèlag ha pujat prop d'un 3%, que en aquest cas és la més moderada de tot l'any.
Diverses organitzacions solidàries en Palestina d'arreu de les illes han rebutjat la recepció per part de la presidenta del govern a l'ambaixadora en funcions d'Israel aquest dilluns passat al consolat. A més de denunciar-ho públicament, li han fet saber a Marga Provenç per carta.
Les entitats signants recorden que la diplomàtica rebuda per Provenç representa l'estat d'Israel, que durant els darrers 2 mesos ha assassinat més de 77.000 palestins a la franja de Gaza, més o manco la suma de la població de Ciutadella, Sant Antoni de Portmany i Pollença. Francisca Puig és la portaveu de les entitats pro-palestines.
En aquest context, mantenir relacions amb els responsables de l'ocupació, l'apartheid i el genocidi a Palestina significa posicionar-se de manera còmplice del costat dels assassins i criminals de guerra sionistes. Fent ús del seu càrrec institucional, s'ha afegit vergonyosament a l'operació de rentat de cara d'Israel.
I en el marc d'aquesta incidència sobre Israel, Espanya no participarà al Festival d'Eurovisió de l'any que ve i la final no s'emetrà per Televisió Espanyola. L'ens públic de Ràdio Televisió Espanyola ha pres aquesta decisió després que l'organització del certamen ha permès la participació d'Israel.
A Televisió Espanyola tampoc no es podran veure les semifinals. En un comunicat expliquen que la situació a Gaza i la utilització del certamen per objectius polítics per part d'Israel fan cada vegada més difícil mantenir Eurovisió com un esdeveniment cultural neutral. A més d'Espanya, i pels mateixos motius, també han renunciat a participar en el concurs Irlanda, els Països Baixos i Eslovènia. D'altres anunciaran la seva decisió en els propers dies.
Quan són les 8 i 27 minuts, repassant més notícies nacionals i internacionals, la delegada del govern i secretària d'Igualtat del PSOE, Pilar Bernabé, ha admès que el protocol intern del partit per gestionar denúncies d'assetjament no ha estat a l'alçada de les dones, en referència al cas que afecta l'exassessor socialista José Luis Salazar. Bernabé ha assenyalat que en el canal habilitat per comunicar aquests fets s'han comès errors que el partit haurà de revisar.
La responsable d'Igualtat ha remarcat que el partit té l'obligació de garantir espais segurs i d'actuar amb rapidesa quan es detecten possibles casos d'aquest tipus. Segons Bernabé, el compromís és reforçar els protocols i assegurar que les víctimes rebin una resposta eficaç i respectuosa. Bernabé ha assegurat que aquesta revisió ja està en marxa i que el partit introduirà millores per evitar que situacions similars es repeteixin.
No hemos estado a la altura para atender a las mujeres de la manera que nos hubiera gustado y que ellas, sin duda alguna, merecen. Y dicho esto, hemos sido conscientes de que había que mejorarlo y hemos puesto todo para poner en marcha de forma rápida una manera de proceder que pueda responder lo más pronto posible a esas mujeres.
El Ministeri d'Agricultura investiga si el brot de pesta porcina africana detectat a Catalunya va sortir d'un laboratori. El departament de Lluís Planas ha rebut avui l'informe de laboratori de referència de la Unió Europea on es comuniquen els resultats de seqüenciació del genoma del virus.
Asseguren que de l'informe es dedueix que hi ha la possibilitat que l'origen del virus no estigui en animals o productes d'origen animal provenients d'algun dels països on actualment es presenta la infecció. Tot i això, quan la Generalitat de Catalunya ha ampliat la prohibició d'accedir al medi natural als 91 municipis integrats a la zona de risc, els establiments comercials, com ara restaurants i centres esportius, hauran de comptar amb un sistema de desinfecció de vehicles.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que actuarà amb contundència a l'Hospital de Torrejón i ha afirmat que qualsevol mala pràctica serà erradicada. Això després que aquesta setmana es filtrés un àudio en què el conseller delegat del grup Rivera Salut, que gestiona el centre públic, ordenava rebutjar pacients i augmentar les llistes d'espera per elevar els beneficis.
Ayuso defensa que ni els professionals ni els pacients seran tractats d'una manera o d'una altra per cap motiu, ni per negocis ni per altres interessos.
Actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas, los madrileños.
En plana internacional, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat una nova embarcació en aigües del Pacífic en el marc d'una operació suposadament dirigida contra el narcotràfic. Han mort 4 persones.
Els Estats Units justifiquen aquest atac al·legant que la intel·ligència nord-americana va confirmar que l'embarcació transportava narcòtics il·lícits i transitava per una ruta coneguda de narcotraficants al Pacífic Oriental. Fins ara, la vintena d'atacs han causat com a mínim 87 morts.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Han tocat les 8:30, és moment de repassar els titulars de la jornada. El govern aprova el decret llei per accelerar projectes estratègics a les Illes Balears. La mesura, pactada amb Vox íntegrament, permetrà el trasllat dels béns de les Pitiuses a Mallorca.
Una operació encara sense data concreta d'inici, tot i que l'hauria d'haver començat a l'octubre. Ara els dos consells insulars han de treballar en l'estratègia a seguir, que inclou una inversió de 50 milions d'euros a la Institució Insular de Mallorca per assumir aquests fens tractats a la planta de Somreus. El text també limita les zones d'interès autonòmic energètic i les modificacions previstes en la llei de carreteres i de canvi climàtic.
Salut té a punt un pla de contingència per combatre l'epidèmia de grip.
Es podran activar fins a 215 llits a diferents hospitals públics de les illes per donar resposta a l'increment d'ingressos per virus respiratoris.
Les obres en les quals es va produir un accident laboral amb 2 ferits a Eivissa no tenien llicència.
Segons l'Ajuntament de Santa Eulàlia, encara no s'havia expedit el permís i ara ha paralitzat els treballs. A Menorca s'ha clausurat la fàbrica de Gin Xuriguer a causa d'un nou despreniment al penya-segat del Port de Mó.
La Constitució espanyola celebra el 47è aniversari amb nombrosos actes institucionals.
A Madrid, el punt neuràlgic serà el Congrés dels Diputats en la presència dels màxims representants de l'Estat, tret dels Reis, que només participen en els aniversaris redons. A les Balears, l'acte central serà el Palau de l'Almudaina, Palma, amb les màximes autoritats del govern.
L'efemèride suposa que avui és un dels festius de l'any en què els comerços de les illes poden obrir.
Molts ciutadans aprofiten per avançar les compres de Nadal. Franquícia, grans magatzems i supermercats tenen obert avui, la majoria amb l'horari habitual, per compensar que dilluns, també festiu, romandran tancats. En canvi, el teixit del petit comerç es manté reticent, obri en festiu i prioritza el descans del personal.
Un laboratori d'investigació podria ser l'origen del brot de pesta porcina africana detectat a Catalunya.
El Ministeri d'Agricultura ha rebut un informe que apunta que l'origen del virus no estiguin animals o productes d'origen animal provinent d'alguns dels països on actualment es present la infecció. Tot i això, quan la Generalitat de Catalunya ha ampliat la prohibició d'accedir al medi natural als 91 municipis integrats a la zona de risc, els establiments comercials, com ara restaurants i centres esportius, hauran de comptar amb un sistema de desinfecció de vehicles.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara el repàs a les portades dels diaris que es publiquen en paper. A Mallorca, última hora, obre amb l'absolució dels sospitosos de jihadisme d'Inca dictat per l'Audiència Nacional, que descarta proves d'adoctrinament o de preparació d'atemptats.
La portada combina aquesta informació amb titulars de salut, com les derivacions de pacients de l'Hospital de Manacor i l'ampliació dels llits per afrontar l'epidèmia del grip. Malgrat això, la imatge principal és esportiva, la fotografia del partit del Mallorca-Oviedo, que va acabar sense gols.
Diari de Mallorca destaca que el govern reconeix l'atac informàtic a la web del TIP per part dels hackers vinculats a Rússia, que va provocar una caiguda puntual del sistema.
La portada incorpora també la fotografia gran de l'Oviedo Mallorca, reflectint un empat que el club qualifica de decebedor. L'arribada del Pare Noel a Palma també té un espai gràfic a l'arribada a la portada del rotatiu.
A Eivissa, Periódico de Eivissa i Formentera informa que els treballadors d'urgències de Can Mises critiquen la diputada socialista Irancho Fernández per unes declaracions que consideren lesives per la seva feina.
La imatge principal del diari recull l'exterior de la casa de Santa Eulària, on l'ensorrament d'un mur va deixar diversos ferits, situació que ha comportat l'ordre municipal de paralitzar les obres.
En àmbit estatal, El País obre amb la nova direcció de la política de seguretat d'Estats Units, que preveu el suport de Donald Trump a forces ultraseuropees
en l'argument de corregir la trajectòria de la Unió Europea.
La portada mostra l'expresident nord-americà i el sorteig del Mundial del 2026. També s'hi destaca la mort de l'arquitecte Frank Gehry.
El diari ABC centra el seu titular la reacció interna del PSOE, que admet en una nota que no va saber acompanyar adequadament les víctimes del cas d'assetjament del seu assessor Salazar.
La imatge de portada reflecteix la trobada entre Pedro Sánchez i el president canari Fernando Clavijo, enmig de tota l'atenció per la posició de les Canàries en relació amb el Marroc.
Acabam aquesta ronda de rotatius estatals amb El Mundo, que també col·loca Trump al centre de la portada, indicant que vol impulsar formacions extremistes europees per influir en el rumb de la Unió Europea.
La fotografia principal les, de nou, el sorteig del Mundial 2025 i el diari destaca que Espanya s'enfrontarà a Uruguai, Aràbia Saudita i Cabo Verde.
8:35, a continuació, els esports.
Escoltau l'informatiu matí.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé,
pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma. Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí, a IB3 Ràdio. L'Illes Balears Palma Futsal ja és a quarts de final de la UEFA Futsal Champions League, després de superar ahir a Son Mos a l'Ihi Kiev per 4-2. Mario Revillos, amb dos gols, Alisson i Ernesto van ser els golejadors d'un Palma Futsal que sempre va anar per davant en el marcador davant el campió ucraïnès. Sentim el golejador Mario Revillos una vegada més i el seu tècnic Antonio Vadillo.
Pienso que hemos planteado el partido muy bien, pese a las bajas importantes de Macha y Fabi, pienso que el equipo ha dado un paso adelante y hemos estado todos muy bien. Estos partidos al final se compiten, esto es Europa, aquí vale todo y bueno, felices por el pase y está la línea a seguir. Al final esto es un trabajo de todo el equipo, estamos muy bien trabajados y nos ha salido un partido redondo. Lógicamente ellos también tienen calidad y nos han creado y hay momentos del partido que ellos han sido un poco mejores.
En primera parte nos hemos ido al descanso 1-0 y era partido para ir de mínimo de 3 goles de diferencia. Hemos llegado muchísimo, pero sabemos que todo tipo de partidos son así, ¿no? Y luego hemos controlado bien a nivel defensivo, pero podía ocurrir cualquier acción aislada, que nos empatasen, que se acercasen el marcador como ha sido en el 2-1. Yo creo que el equipo se ha mostrado muy entero, ha sido superior a los 40 minutos. Hemos cambiado muchas situaciones con respecto al partido de ida, para generarle más dudas, creo que lo hemos conseguido, ¿no?
Canviant de registre, mos anant cap al futbol i amb el Real Mallorca, que va sumar ahir el Carlos Tatiere un punt davant l'Oviedo després d'empatar 0. Els locals van acabar el partit amb 9 futbolistes per les expulsions en vermella directa de Santi Cazorla i Fede Viñas. El Mallorca també va perdre a un futbolista capital en els seus esquemes, però per diferent motiu. Mos referim al capità Antonio Raillo, que va deixar el partit degut a un fort cop petit al cap, a la part final de l'encontre. Hores d'ara està en un centre hospitalari al Principat d'Astúries en observació a la fi de veure l'evolució del traumatisme patit, un fet del que va fer comentari Iago Barrasate a l'hora de valorar el partit del seu equip.
Lo primero, preocupado por lo de Raillo, que parece que puede tener una fractura ahí, es lo más importante, y ahora anoche aquí, a ver qué noticias tenemos entre hoy y mañana. Y luego, pues bueno, que es un punto más, que bueno, que nos ha faltado con balón generar más situaciones. El equipo ha hecho un gran esfuerzo, pero no hemos estado finos, nos hemos mantenido el partido y bueno, es un punto contra un rival que está ahí también. Y bueno, lo podemos hacer bueno ganando en casa, ¿no? Pero no es lo que buscábamos.
Dos empats consecutius davant dos rivals directes. Es manté la distància respecte a la zona de descens, però no hi ha manera de que el Mallorca agafi un matalàs de punts a Arrasate.
Estamos, como tú bien dices, un golpe en la mesa y ojalá sea el siguiente partido en casa y haríamos, yo creo que bueno también este punto, incluso el de la semana pasada, ¿no? Pero para eso hay que dar continuidad a los momentos con balón. Creo que cuando hemos jugado hacia adelante hemos tenido la posibilidad de conectar con Jan, con Mateo, con Muri. Segundo tiempo nos ha costado algo más y hemos tenido esa de Raillo a balón parado y la última de Taku ya contra 9 jugadores, pero creo que la producción ofensiva tiene que mejorar.
Las palabras de Iago Barrasate. I el que sentim ara va fer ahir un gran partit, malgrat que no va marcar. Vedran Muriqi va parlar i va dir el següent referent al punt sumat pel seu equip.
Yo valoro mucho hoy. Era un partido ganable, a ver, de verdad, pero creo que si no puedes ganar está mejor no perder, ¿no? Entonces, ese punto nos puede valer aún más si semana que viene, delante de nuestra gente, lo conseguimos 3 puntos.
I una jornada més, la tasca desenvolupada pel centre del camp, però el Marc Mascarell ha estat clau de cara al premi final del punt sumat.
Sí, al final dentro de un partido hay muchos mini partidos, ¿no? Hay muchos momentos, quizás ha habido momentos donde ellos pues han estado mejor, otros donde nosotros lo hemos estado, pero en cuanto a ocasiones claras creo que nosotros hemos tenido las mejores y bueno, al final pues no hemos tenido esa efectividad, ¿no? Que nos hubiera venido bien para ganar los 3 puntos. Conformarnos con el punto, seguir puntuando siempre es bueno, ya te digo, ahora jugamos en casa con nuestra gente y el ganar el... contra l'Elche, pues sería ser bueno este punto.
Les paraules d'Omar Mascarell. Real Mallorca és 15 a la classificació amb 14 punts, a només 2 de les places de descens. De la 15a jornada primera, avui es juguen 4 partits. A les 2, Villarreal-Getafe. A les 4 i quart, Deportivo Alavés Real Societat. 6 i mitja, Betis-Barcelona. I a les 9 del vespre, tancant la jornada de dissabte, Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid. Ahir es va fer el centre Kennedy Washington, Estats Units, el sortes del Mundial 2026. Espanya, cap de sèrie al grup H, jugarà contra Uruguai, Cabo Verde i Aràbia Saudita. Els dos primers es creuran a setzers de final amb el primer i segon classificat del grup J, on és cap de sèrie l'actual campió del món, Argentina. Per això convé a Espanya quedar primer del grup sempre i quan faci el mateix Argentina al seu grup J per no trobar-se els blau i cels a la ronda de setzers de final. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, va valorar el sortes a la seva manera.
Que són partits molt complexos, molt difícils, cada uno con su peculiaridad, pero es un campeonato del mundo y 48 selecciones que yo cuando estaba mirando todos los grupos, digo, tienen que estar pensando, como así ha sido con la oportunidad que he tenido de hablar con otros seleccionadores, la dificultad que entrañan cada uno y todos ellos, ¿no? Entonces, yo pienso exactamente igual que ellos, que son partidos muy difíciles.
A la primera federación, seguimos en fútbol. Recordar que demà a les 4 es juga a la Nova Creu Alta el partit corresponent a la 15a jornada del Centre d'Esports Sabadell i la U d'Eivissa, amb el propòsit de sumar un nou triomf al segon a l'Ere Miguel Álvarez i anar escalant a la classificació del grup segon d'aquesta primera federació, on de moment es troba el conjunt blau i cel molt lluny del seu objectiu inicial, que és el de quedar campió de grup i ascendir, evidentment, tornar a la segona divisió. La segona federació, grup tercer, 14a jornada, avui s'avança un partit. A les 4 i mitja, un més que interessant, Poblense, Atleti Lleida. Poblense, que el líder, i l'Atleti Lleida, que de moment no acaba d'arrencar un projecte amb molt de dobbers, amb molta inversió, i que no, no acaba de funcionar del tot. Sentim els dos tècnics, Òscar Troya, per part del Poblense, i l'ex blaugrana Gabri García, entrenador de l'Atleti Lleida.
Nos enfrentamos a un muy buen equipo, que quizás tiene menos puntos de los que se merecen, un equipo con una dinámica ofensiva muy buena, un equipo con muchísima energía, que agitan los partidos de una manera, yo creo que espectacular, y que nada, que nos van a exigir pues nuestra mejor versión, como cada semana, para conseguir el objetivo.
Però a part és un equip que proposa coses, pressiona molt alt, igual en molts moments a un contra un al camp, vull dir que és valent en segons quins moments, i segons quins moments pues, també és un equip que sap que ha de replegar-se, no? Però després en pilota, jugadors, la majoria de jugadors d'ells, segona ref, primera ref, algun jugador, vull dir que és un equip experimentat també a nivell individual.
Pel diumenge, la resta de partits a les 12, Andrade Olot i Eivissa Torrent, i el derbi entre l'Atlètic Barreas i el Porreres. En bàsquet, desena jornada de la primera federació, amb un partit que s'avança. A les 7:30, al pavelló Vintalfa, Esti Menorca, Caja Rural de Zamora. Sentim a Javi de Mora a la prèvia del partit.
I que és un equip, pues, que tiene un ritmo muy alto de juego, ¿no? Son el equipo que más tiros de dos hace de la categoría, aparte de por la presencia que tienen en pintura con Pausseg, etcétera, yo creo que es por el alto ritmo de posesiones que tienen, 89 puntos por partido, y que creo que nosotros pues tenemos que contrarrestar haciendo también un buen trabajo defensivo.
I per demà la resta de partits en representació valent, a les 12, autèntic partidàs, Palmer Bàsquet, Movistar Estudiantes, i a les 6, el Fibu i Palma, que rep la visita d'un clàssic del bàsquet a les categories FEB, com és el Cizona de Burgos. A la segona federació, novena jornada del grup és per avui, termina a les 5:30, un més que interessant, Getafe Clat Sant Antoni. Sentim el tenit del conjunt eivissenc, Josep Maria Barrocal.
Hemos de recuperar sensaciones y cosas que hicimos bien en ese partido, volver a hacerlo los máximos minutos posibles y, bueno, jugar en Getafe, que es un equipo completo, con muy buenos jugadores en cada posición, nos exigirá dar lo máximo y empezar, sobre todo, en defensa. Es clave para jugar en esta competición, sea el rival que sea, especialmente con Getafe.
Pel que fa a la Lliga Challenge, tenim doncs, la 11a jornada i no saben si 11 partit consecutiu que guanya l'equip d'Albert Antuña. Avui juga a les 7 a Somos i rep la visita del Recoleta Zamora, un rival dels que són un autèntic mal de queixai. Parla el tècnic del conjunt mallorquí, Albert Antuña.
Partido difícil. Zamora, yo creo que los resultados engañan un poco. Yo creo que es un equipo que va a estar arriba seguro, que sus derrotas vienen fuera de casa, pero en Celta en el último segundo, en Unicaja en la prórroga, perdieron también en casa contra Ardoy en los últimos 2-3 minutos. Entonces, bueno, un equipo que está compitiendo bien.
I tancam amb vòlei. A la Superliga masculina, 8a jornada. Recordar que avui ha jugat a les 6 el Coneta Valle-Manacó, conqueridor valenci, el poliesportiu Miquel Àngel Nadal de Manacor. Mentre que la Superliga femenina, desena jornada, també avui a les 7:30, però a Melilla, a juga el Melilla, a Barca de Menorca, que vol continuar sent líder de la competició. Amb aquest punt del vòlei ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Exacte,
i no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Vuit i 50 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu. Nova ofensiva del Consell de Mallorca per lluitar contra el lloguer turístic il·legal. La institució insular ha activat un mecanisme que permetrà afirmar tancar els pisos vacacionals il·legals en un termini màxim de 10 mesos des de la seva detecció. D'aquesta manera, els terminis d'actuació es redueixen a la meitat segons el Departament de Turisme.
Fins ara, la tramitació d'expedients sancionadors es podia estendre fins a 24 mesos i, mentrestant, l'infractor podia seguir operant a l'espera de resolució dels recursos. Ara Turisme ha activat un procés executiu ràpid i en un termini d'entre 6 i 10 mesos des de la detecció del pis turístic il·legal, el Consell podrà dictar una resolució per ordenar el cessament immediat de l'activitat. En paral·lel, aquest ordre es notificarà a les plataformes de comercialització per a que esborrin l'anunci. Si Inspecció constata que l'habitatge continua operant després de la resolució, s'imposaran multes coercitives reiterades fins al seu compliment. En cas de persistir, es traslladarà l'expedient a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència a l'autoritat.
El recinte firal de Palma podrà acollir fins a 5 esdeveniments diferents i estan llestits 7 mesos abans del previst amb construcció industrial. Cort preveu que l'obra podria estar acabada el 2029. Ens ho explica Anaïs Faner.
Tot i que les bases del concurs plantejaven 22 mesos d'execució, la construcció industrialitzada i prefabricada podria reduir les obres entre 6 i 7 mesos. El nou recinte firal podria acollir fins a 5 esdeveniments diferents per la versatilitat que li permetran uns envans mòbils i, segons destaca l'arquitecte que ha dissenyat l'edifici, Cristian Vivas, la infraestructura estarà definida per la integració paisatgística.
Se trata de un edificio que se encuentra en un entorno periurbano, una zona entre lo urbano y lo rural, y nuestra gran preocupación fue generar un edificio con carácter, con una cierta identidad, pero que no fuese icónico y que no fuese una disonancia en el paisaje. Apostamos por un sistema prefabricado para garantizar una calidad, para garantizar la seguridad de los trabajadores en obra, para reducir los residuos, para reducir los tiempos de ejecución, sobre todo, y para optimizar materiales también.
La primera passa ara és redactar el projecte, un tràmit que durarà 6 mesos i les obres es podrien licitar durant el tercer o quart trimestre de l'any que ve. Una de les característiques que també ha remarcat l'arquitecte és que el nou recinte firal serà un edifici sostenible. Jaime Martínez és el batle de Palma.
Però xerram d'un gran equipament que reforça absolutament el sector productiu de la ciutat per atreure grans esdeveniments, per generar ocupació, per desestacionalitzar també la nostra economia i per projectar Palma nacional i internacionalment com un destí de referència en l'àmbit professional, econòmic i empresarial.
Recordem que el nou recinte firal de Palma tindrà una capacitat màxima per a 8.000 persones i es construirà en un solar de l'Hospital de Sant Llàtzer i la barriada de Sant Ferriol. Serà de planta rectangular amb una primera plaça d'accés en la qual es podran organitzar activitats. A l'interior de l'edifici hi haurà una galeria per recórrer tot l'espai pels voltants, un anell interior a mode d'espai servidor per situar les escales, muntacàrregues o altres elements i el mateix espai que podrà ser divisible.
I encara en infraestructures, el Partit Socialista de Mallorca denuncia que l'hipòdrom de Sant Pardo de Palma opera sense llicència d'activitat des de fa un any i que, malgrat això, el Consell hi continua organitzant curses i piques. Els socialistes acusen Partit Popular i Vox de posar en risc la integritat de cavallistes i espectadors que acudeixen a les carreres.
Els socialistes expliquen que la infraestructura tenia un permís temporal de l'Ajuntament de Palma per poder operar, que estava condicionat a la reforma de la graderia principal i a la zona de serveis dins un termini. Les obres no han acabat i el document va caducar fa un any, diu el PSIP, que el mateix Departament de Medi Ambient del Consell ha admès que el recinte no té la preceptiva llicència d'activitats municipals per poder obrir les portes a normalitat i que, per tant, l'hipòdrom opera fora de la legalitat. És el conseller socialista Andreu Serra.
Aquesta situació de si poden de son part i tal i com s'està gestionant per part del PP i Vox i per part del Consell de Mallorca, jo crec que ara és insostenible. Han deixat caducar la llicència d'activitats que tenien per incapacitat que han tingut per poder gestionar les obres. A més, en aquesta situació posa en risc la situació d'estrot i com s'estan duent a terme aquestes activitats en aquesta instal·lació, que és competència directa del Consell de Mallorca.
L'entitat ecologista El Gop ha presentat al·legacions contra el projecte de bateries de liti d'Andratx. L'organització denuncia que aquesta instal·lació suposa una afectació greu al territori i a la seguretat. Asseguren que, si tira endavant, seria una de les instal·lacions d'emmagatzematge elèctric més grans de les illes.
Consideren que el projecte s'ha fragmentat de manera artificial en 19 contenidors de bateries diferents per evitar una avaluació ambiental i urbanística més exigent. La macroinstal·lació se situa en el Pla de Son Fornés, una àrea rural d'interès paisatge logístics, on els usos energètics només poden autoritzar-se amb una declaració d'interès general i un informe municipal favorable a tràmit, segons el GOP, que no consten.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Les llums de Nadal em porten a tu i cada desembre canten fum, fum, fum. L'únic regal que avui ets tu, avui ets tu, l'únic regal que i si neu ens quedem a casa, a casa tapant.
L'esperit de Nadal ja es deixa sentir pels carrers de ciutat, que aquest cap de setmana s'omplen de propostes culturals i familiars per donar la benvinguda a les festes. Música, teatre i activitats al carrer marquen una agenda carregada de màgia i aroma nadalenc.
Aquest dissabte el centre de Palma es converteix en escenari de la intervenció Àngels Xancaires de 5 a 7 del capvespre curt i a la plaça Major. Aquestes figures festives de Montsant que s'ompliran el carrer de llum i fantasia en una activitat pensada per a totes les edats i que s'ha convertit en una fita habitual de la de la ciutat.
També avui, repetint demà diumenge, el Teatre Municipal Xer Fortesa acull l'espectacle familiar Viatge a Os, recomanat a partir de 3 anys.
La funció d'aquest dissabte serà a les 5 de l'hora baixa en català i la de demà diumenge a la mateixa hora en castellà. El muntatge explica el viatge imaginari de Nadora que, atrapada a l'aula per un tornado, s'endinsa en un món ple de paisatges meravellosos i personatges fantàstics que la faran enfrontar-se a les seves pròpies inseguretats. Les entrades tenen un preu d'entre 14 i 16 euros.
I demà diumenge arriba un dels plats forts del cap de setmana. El Teatre Principal presenta Conte de Nadal, encapsulant a Dickens, un espectacle recentment guardonat amb el Premi Max 2025 al millor espectacle infantil i familiar, el FETEN 2024 millor adaptació teatral i també el Drac d'Or 2025 de la Fira de Titelles de Lleida.
La proposta revisa el clàssic de Charles Dickens a partir de la història d'Ebenezer Scrooge, el vell avar que rep la visita de tres esperits que el guiaran en un viatge revelador per la seva infantesa, el seu present i el seu futur. L'obra té l'origen en una tradició familiar del narrador que va començar llegint el conte en família la nit de Nadal i que ara el reinterpreta des del seu taller entre mecanismes i memòries.
A Eivissa, cap de setmana de jornades plenes d'activitat nadalenques a Sant Antoni de Portmany.
Dissabte, els espais màgics estaran oberts tot el dia i el tren d'en Piruleto recorrerà els carrers del poble. A les 11:30 hi haurà un cercavila nadalenc i a les 12 s'inaugurarà la caseta del Pare Noel amb una petita obra teatral. Al migdia inclourà l'actuació infantil del món d'Azar i a la tarda es repetirà l'espectacle La Caseta. La jornada es tancarà a les 8 del vespre amb el concert Super 8 de Neon Collective, un tribut a l'Índia espanyol. Diumenge continuen oberts els espais màgics i les sortides del tren d'en Piruleto al matí. A les 12 tornarà a obrir la caseta del Pare Noel i a la 1 hi haurà l'actuació familiar de Toki Pam. A partir de les 4, el Mercat de Nadal l'acollirà La Movida, una festa dedicada als grans èxits de la música espanyola fins a la mitjanit. I a les 5, els elfs tornaran a rebre cartes a la caseta de Pare Noel.
Però no tot són propostes nadalenques. A Menorca, durant tot el cap de setmana, el Teatre d'Esbon rep la visita d'un dels noms més comentats de la setmana, Oriol Pla, primer actor espanyol a guanyar un premi Emmy Internacional a millor actor per la sèrie Yo Adicto.
L'actor arriba a l'illa amb Gola, peça que protagonitza i codirigeix en Pau Matas i per la qual està reconegut amb el Premi Teatre Barcelona 2025 a la millor interpretació. L'espectacle en funcions, dia 4 i 5 de desembre, a les 8 i mitja, explora la idea de la gula com a necessitat i com a vici, el desig de consumir allò que volem en excés. Una proposta híbrida que barreja test, dansa, clown, bufó, circ i performance, en pla com a l'únic intèrpret en escena.